La mobilitat sostenible és, sens dubte, un dels grans desafiaments que tenim a les nostres ciutats. És un debat que està obert des de fa temps, s'han anat posant propostes damunt de la taula, però dona també la sensació de que això de la mobilitat sostenible s'està convertint en una moda, en una marca, al voltant de la qual no tot el que es fa doncs beneficia realment a aconseguir aquest objectiu. És el que es coneix com a greenwashing, i per saber en què consisteix aquest terme, li preguntem al David Balbàs, que és coordinador de l'Escola de Mobilitat Sostenible. Què tal, David? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és això del greenwashing que jo deia i que segur que hi ha molta gent que no ho ha sentit mai?
Doncs greenwashing o rentat verd, no? Uh-huh. Vol dir que algú explica o mitges veritats o directament diu mentides respecte a alguna acció que fa pretenent que ens ajuda, no? Per fer les coses més sostenibles, quan en realitat no és així. Està encobrint una cosa o generant una idea per derivar l'atenció. I llavors aquest terme els darrers anys està agafant molta volada, perquè de fet tant la normativa europees com a normatives de l'Estat, com cada vegada n'hi ha més pressió per que intentar que això no passi, que la gent sàpiga almenys què estan fent les empreses o què estan fent les institucions o les administracions públiques d'una manera que sigui veritat, no? Uh-huh. I poder entendre el que està passant.
Una mica potser, David, com el que està passant amb el terme eco, que apareix en molts aliments, en molts productes, perquè és un reclam, evidentment, però després no sempre es compleix tot el que posa.
Exacte. Mm-hmm. És exactament això, el que succeeix amb el greenwashing, no? Moltes vegades diuen que una cosa és sostenible perquè es volen apoyar en alguna dada, però en realitat, quan tu mires i analitzes el que n'hi ha darrere, és fals. De fet, darrerament està passant molt, no? N'hi ha grans empreses que tots els reguladors de publicitat els fan retirar anuncis, o fins i tot entre elles estan denunciant les unes a les altres perquè diuen que no estan complint les normatives que haurien de complir, i bueno, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Quan parlem de mobilitat sostenible, això què vol dir exactament? Vol dir directament deixar el cotxe a casa?
No.
O va més enllà?
No, va bastant més enllà. Nosaltres, des de l'Escola de Mobilitat Sostenible, el que intentem és, per explicar-ho d'una manera senzilla, uh-huh, és que perquè sigui sostenible ha de ser bona a la vegada per les persones, pels territoris i pel planeta. I ho ha de ser a la vegada, perquè de vegades, i ahí és on ve també el greenwashing, no? N'hi ha que ens ven, no? Que només, per exemple, en passar-nos a cotxes elèctrics ja ho tindrem tot fet i això ja serà sostenible. I tu dius, bueno, espera, anem a mirar-nos-ho. Què implica en termes de consum energètic o què impulsa que implica en els llocs on hem d'extreure els materials, o què implica per aquella gent que no fa servir el cotxe, com pot ser els nens o la gent gran, o què implica per la gent que també pues, té dificultats d'accés econòmic, no? Perquè la gent que, diguem, amb menys renda no té cotxe, mm-hmm, i molt més ho podrà tenir en un cotxe que és molt car. Llavors, és dir, bueno, no agafem el ramo per les fulles, no? Mm-hmm. Sinó que anem a mirar-nos-ho i llavors anem a parlar. Llavors, com et deia, no, nosaltres diem que ha de ser bona per les persones, perquè ha de ser bona per la seva salut i ha de reduir la contaminació de l'aire, el soroll, l'efecte d'illa de calor, també ha de reduir els accidents, ha de permetre'ns fer un ús més satisfactori del temps, no? Per exemple, jo crec que a ningú li agrada que per anar a treballar l'única opció que tingui sigui estar una hora en un embús, no?
I
ha de poder tindre alternatives. Llavors, ha de ser bona per les persones, per dir-ho així, però també ha de ser bona pels territoris, en el sentit que puguem tindre un espai públic de més qualitat i no només perquè els cotxes circulin i no estiguin aparcats. Hem de poder fer que hi hagi comerç de proximitat i que no, l'economia dels nostres entorns sigui també saludable i que puguem reduir això, no? Pues la congestió, els embussos, que puguem afavorir, no? Aquesta economia verda i de proximitat. I també ha de ser bona, que moltes vegades és el que a la gent se li ve al cap, pel planeta, no? En termes del canvi climàtic, del consum energètic, de la biodiversitat, que ara estem en la COP, etcètera, etcètera. No? Llavors, hem d'aconseguir que el que fem sigui bo per a aquestes tres potes.
Mm-hmm. Clar, tot això està molt bé, però coincidirem en que potser s'hauria de començar oferint una bona alternativa, per exemple, al vehicle privat, no? I aquí jo crec que queda molta feina a fer, perquè, clar, si no correm el risc de que no sigui creïble tot això de la mobilitat sostenible. Clar, si no oferim un tren que funcioni, uns autobusos que surtin amb una freqüència habitual... Clar, és molt difícil que la gent doni el pas, no?
Clar, bueno, en si, en realitat, si ens ho mirem bé, el que importa és l'accessibilitat. O sigui, el que importa és que tu puguis accedir a les coses que et fan falta, no? Que puguis accedir a comprar el menjar, que puguis accedir a l'educació, que puguis accedir a la sanitat, etcètera, etcètera, no? Llavors, el que hem d'aconseguir és que la gent pugui accedir a aquelles coses que necessita. I per fer-ho, n'hi ha com dues grans estratègies. La primera estratègia és la proximitat, és a dir, anem a intentar que al meu barri, no?, pues, n'hi ha una panaderia on puguin anar a comprar el pa, anem a intentar que si ets d'anar al cap, no?, ho tingui a mà i no hagi de fer molts quilòmetres, etcètera, etcètera, no? Llavors, la primera idea força és anem a intentar que les coses estiguin a prop, i llavors, quan ens haguem de moure, no?, anem a intentar-ho fer d'una manera que sigui eficaç i eficient. És el repte. Llavors, per aconseguir això, clar, n'hi ha molts desplaçaments que potser els podem fer, no?, si les coses estan ben organitzades i és agradable, les podem fer caminant o en bici. N'hi ha uns altres desplaçaments de més distància que hem de fer amb transport públic. El transport públic és això, poden ser autobusos, poden ser també sistemes de bicicleta pública, pot ser el taxi és un servei públic, o sigui, n'hi ha diversos sistemes de transport públic, no?, que tenen l'avantatge de que són d'ampli espectre i que ens permeten satisfer necessitats de molts tipus de població, i llavors anem a fer servir el vehicle privat quan és intel·ligent i és interessant fer-ho. I a més, n'hi ha moltes maneres de fer servir el vehicle privat, no? O sigui, també podem, n'hi ha sistemes de vehicle compartit o de jugo de vehicles, o n'hi ha, no? O sigui, n'hi ha, a més, tenim diversitat per poder fer servir el vehicle privat d'una manera que ens surti bé a tots, no? A un individualment, perquè es gasta menys calés, no?, perquè també tindre un cotxe és car, i surti bé a tots perquè podem viure en ciutats i pobles més agradables i tal. És una mica com el repte, però sí, jo comparteixo amb tu en que no es tracta de demonitzar, no s'ha de fer servir el cotxe, no, hem de tindre alternatives raonables, si hem de fomentar alternatives raonables, hem d'apretar les administracions perquè n'hi hagi aquestes alternatives raonables, tot això ho comparteixo molt amb el que has dit.
Hi ha estudis, David, que constaten que entre les prioritats ara mateix dels joves no hi ha, per exemple, la de treure's el carnet de conduir només complir els 18 anys, no? Cosa que potser sí que passava fa uns anys. Això creus que obre una oportunitat per avançar cap a aquesta mobilitat sostenible?
Totalment. Sí, jo això, no?, per l'escola i per la feina he anat parlant, per exemple, amb moltes dones grans, no?, que elles m'expliquen que, ostres, quan jo era jove, tindre accés al cotxe, treure'm el carnet de conduir i poder conduir era com un símbol de llibertat i de, no?, i d'empoderament. I, en canvi, no?, doncs vaig arribar als 65-70, ja no el feia servir tant i me'l vaig vendre i vivia molt més tranquil·la perquè no havia d'estar pendent, no?, de moure el cotxe perquè no pues quedés sense bateria, d'haver de pagar, d'anar a fer les ITVs i tal. Llavors, ha hagut una generació, no?, que és veritat que el cotxe és un símbol de coses, però els joves, sobretot si estan a ciutats que tenen alternatives, com apuntaves tu abans, doncs no els interessa tant, perquè ja es mouen bé amb els sistemes que tenen i també perquè el que diem és car tindre el cotxe. Llavors, diu, bueno, pues, si tinc una barrera econòmica i tinc alternatives, pues prefereixo destinar els meus calés a altres coses i no em fa falta. No em fa falta ni m'aporta tant. I ahí és on tu dius, jo crec que sí, que tenim tota una generació ara més jove que ho veu bastant clar i sobretot si té la sort d'estar en un entorn que té aquestes oportunitats, és un gran aliat per avançar.
Molt bé, David Balbàs, coordinador de l'Escola de Mobilitat Sostenible. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. La mobilitat sostenible dona per molt, va molt més enllà del cotxe sí, cotxe no, i és un debat que no tancarem ni avui ni demà, per tant, segur que en tornarem a parlar. Gràcies, David, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda, i ja sabeu, qualsevol cosa, encantats.
Vinga, David, gràcies.